I need somebody.
Help.
Not just anybody.
Help.
You know I need someone.
El convidat d'avui al divan és un Britalan. Britalan, sí, però què és això? Com diuen els Beatles, necessitem ajuda per entendre-ho. La mateixa ajuda que ell ha perfeccionat per poder-la oferir a altres professors d'anglès. I és que és diferent saber ensenyar que saber-se explicar. Sobretot si cal fer-ho en una llengua que no és la pròpia, l'anglès. I ell, mig British, mig Catalan, Britalan, ha perfeccionat la drecera que acosta les dues llengües.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
Evidentment és una idea molt pràctica, molt pragmàtica, i és que el nostre convidat d'avui toca de peus a terra, gairebé sempre. Potser és per aquells orígens a Manchester, on el pare duaner el volia fer del United. S'hi va rebel·lar i hi havia un equip a Londres que el seduïa més. I ara, la majoria del temps, se'l passa navegant els matisos entre dues llengües que conrea molt bé, l'anglès i el català. Entre expatriats no assimilats o no del tot. Al costat d'autòctons catalans, orfes d'un ensenyament de l'anglès com Déu mana que els permeti comunicar ser qui són. Tot això és i passa 40 anys després del seu primer pas per Barcelona, en cotxe, fent camí cap a Portugal des d'Alemanya. Se'n va enamorar, va dir que havia de tornar i ho ha fet. Ho ha fet i fa més de 30 anys que és amb nosaltres. Barnaby Griffiths, coach d'anglès, columnista al Catalonia Today. Benvingut al divan.
Hello, Sylvia. Avui parlarem en el teu idioma per primera vegada.
Avui parlarem en català.
Blue is the color, football is the name.
Ah! Va, a veure com ho canta.
Molt bé, molt bé.
Va, canta'ns-ho, Barney, va, canta'ns-ho.
Sí, és més alt per mi. Says Chelsea, Chelsea is our name. Ara em sento molt benvingut.
Sí, moltes gràcies. Eh? L'hem trobada, la van cantar els mateixos jugadors el 1972. Fa molts anys d'això.
Sí, sí, bueno, jo de petit sempre m'encantava el futbol, però tenia un problema amb el pare.
Tenies un problema amb el
pare. I amb el meu germà gran, que els dos són del United.
Si això és el divan, vull dir que et pots estirar, fem una mica de psicoanàlisi. Sí.
I el meu germanastre, diu? El fill de la nova esposa del meu pare.
Sí.
Va ser del Chelsea i tenia 5 anys més que jo i me va convèncer bastant fàcilment de ser del Chelsea als anys 70. Sí.
Molt bé, és a dir, que aquí hi havia una qüestió de relació per ser d'un equip o d'un altre. Perquè què canvia? Quan un és del Chelsea, què se sent? Què se sent sent del Chelsea?
Bueno, els aficionats del Chelsea a Anglaterra no és tan molt ben vistos.
Ah, no?
No, bàsicament pel tema del Abramovich.
Sí, sí,
va comprar el club.
Sí.
Al principi dels 2000 vam tenir moltíssim èxit des de llavors. Em sembla que hem guanyat més trofeus que qualsevol altre club en el món, inclòs el Barça.
Sí?
I ja, en
clar,
aquest temps,
com aquella que no vol la cosa, ja ho has col·locat.
En aquest temps. I, bueno, per això la gent diu que el Chelsea ha comprat a l'èxit.
Ja.
Però tot equip gran ha comprat a l'èxit per mi. Bueno.
Uh-huh. Perquè, clar, vens a dir, no? Si compres, tens prou diners per comprar bons jugadors, podries estar comprant l'èxit, però no és un automàtic, això.
Que va. Es tracta de tenir els jugadors i els entrenadors. Però també una altra cosa que no li agrada molt aquí és el Mourinho.
No, aquí no ens agrada gens.
Que ha guanyat dues vegades la Lliga en Anglaterra amb Chelsea.
Et veig rient ara, eh? Tan bé que ens queies.
Bueno, el Mourinho avui en dia cada vegada té més fama d'un caràcter una mica no tan bo, no?
Fort, no?
Últimament, molt fort.
Fort.
Per nosaltres, del Chelsea, és un... És un un home molt important de la nostra història, evidentment. Avui en dia no té tanta importància per mi.
Sí?
I fins i tot, Sílvia, el futbol no té tanta importància per
ja
mi.
No,
avui en dia, no.
A veure, Barney, com t'he de presentar? Com Britalan, que t'agrada, no? Amb això et defineix.
Bueno, és una paraula que vaig inventar.
Tu te la vas inventar.
I només jo l'he fet servir en 20 anys.
En 20 anys,
o sigui,
eh?
No, jo vaig escriure en la meva columna, em sembla que sóc un Britalan, que sóc una persona que està establert a Catalunya i
sí?
parlo català i tinc una família catalana. De fet, vivia a Girona en aquella època i me sento, bueno, entre les dues cultures, no? Però ho vaig escriure en un columna i ningú
l'ha
mencionat mai.
Ningú havia fet cas d'això. Encara que diguis que el Barça ara o que el futbol ja no és tan important per tu, un momentet sí, eh?
44 minuts i 40 segons. Koeman picarà la falta des de fora l'àrea, amb el seu dret, penja pilota a l'olla, salta Vaquero, toca amb el cap! Gol!
Aquí és el Quim Puyal. Sí? Està seguint la transmi, eh?
Una veu molt coneguda aquí.
Sí. Et va servir, et va agradar, per què sentir les transmissions de Joaquim Maria Puyal?
Bueno, quan vaig arribar aquí a Catalunya el 95,
sí?
Evidentment, només es veia el futbol per TV3. Bueno, el Barça, per TV3. Jo anava al camp a vegades, però en la tele era TV3 i s'escoltava en català. I és així on vaig començar a aprendre català escoltant els partits del Barça, sí.
Escoltant els pilota al pal.
La pilota al pal és la primera cosa que vaig aprendre.
En català, el primer que vas aprendre?
No, jo sabia dir això abans que veus més. La pilota al pal. No tenia cap sentit dir-ho, però ho tenia clar.
Però llavors això ens porta al que tu defenses, no? Si veus que la pilota la xuten i va al pal de la porteria i sents pilota al pal, entens l'expressió.
El llenguatge és molt contextual. I això s'ha de prendre en compte sempre a l'hora d'ensenyar l'idioma, que és molt i molt contextual. I sense context no té gaire sentit. I jo he vist, com a formador de professors, he vist molts de classes d'anglès com a observador, on el context falta perquè tingui sentit per l'alumne. I si l'alumne no veu el sentit d'aprendre el llenguatge, no aprendrà, evidentment.
Perquè, a veure, com pot ser que passin anys i anys i anys i anys i moltes persones que estan estudiant, no? El verb que fem servir és estudiar, no sé si aprenen, però estudien anglès. Llavors van un dia a Londres, a Manchester, i no poden sobreviure bé en anglès, no poden tenir una conversa. Què és el que falla? Que això és el que tu has estudiat.
Doncs, crec que te l'has contestat tu mateix, Sílvia. El problema és que s'estudia l'anglès com una assignatura. I l'anglès no és una assignatura, és un idioma. I un idioma és un vehicle per la comunicació. I si no s'ensenya així, no s'aprèn així. I s'estudia en lloc d'entrar en el món de l'anglès, entrar en el món de l'idioma i viure l'idioma i fer servir l'idioma com si fos un vehicle de comunicació, no s'aprèn a comunicar-se. El que s'aprèn és pots anar a Anglaterra, a Manchester, a Londres, on vulguis, i explicar un temps verbal. Vas allà per fer això o vas allà per utilitzar la llengua i fer servir aquest temps verbal? El problema és l'enfoque, no?
Sí, l'enfoc.
L'enfoc en on es posa l'educació, l'enfoc en l'ensenyança d'idiomes i d'anglès. És en l'estudi i en assignatura i en notes i no en la comunicació. I per això faig el que faig.
I què fas? Com ho fas? Què canvies? Perquè has vingut aquí amb uns llibres que penso que un encara està calent,
sí,
que surt de la impremta,
sí,
i que l'altre ja tenies publicat, justament explicant això. Com ho fas perquè funcioni, perquè algú aprengui, perquè els professors canviïn també la manera d'ensenyar de manera que sigui eficaç?
Doncs jo he estat formador de professors durant més de 20 anys en un curs de formació aquí a Barcelona de molt prestigi en tot el món. I encara així, mirant els profes, i uns profes molt bons que sortien d'aquest curs, sempre faltava una cosa per mi, sempre faltava una part, i la part que faltava era l'enfocament en la comunicació. Per això, jo mateix I es va concretar quan vaig fer un curs amb professors d'universitat aquí que havien d'ensenyar la seva assignatura en anglès. I teníem un llibre d'anglès davant nosaltres que no les sabien per res. Jo els vaig dir, per què feu anglès? Bueno, hem d'ensenyar en anglès la nostra assignatura. I dic, aquest llibre ajuda? És que sempre hem fet això, sempre hem estudiat un llibre. I jo he inventat un curs i l'he proposat a la universitat. Mira, per què no fem un curs de simulació on els profes han de simular el que han de fer en la vida real amb la llengua, i ja m'encargo jo de com es farà, i va tenir molt d'èxit aquest curs, i tots els professors volien fer aquest curs, i em vaig adonar que això ja no era teaching, no era ensenyament, sinó era coaching, perquè jo estava fent una altra cosa.
Clar, en comptes de teaching, que és ensenyar, és coaching, és ajudar a una persona des de la seva posició.
Exacte, és posar més a ells o donar potser més poder a ells en el que fan, no? I no és imposar la llengua, no imposar l'anglès, sinó dir, què és el que necessites? Per què necessites anglès? Per què? Què vas a fer en la teva vida real amb l'anglès? I això es pot fer en tots els sectors de la vida. Es pot fer servir aquest enfocament que és simplement preguntar a la persona, per què necessites l'anglès? Ho necessito per això. Doncs farem això, simplement, però en anglès. I el meu enfocament és bàsicament fer servir la idea de rehearsal. Que
sí, els assajos.
Els assajos com si fóssim actors, perquè realment, des del meu punt de vista, quan estem comunicant, som actors. I necessitem les eines d'un actor per comunicar-nos i perdona, interrompre.
Digues.
Però la idea d'actuació, o en anglès performance, és molt important.
Bé, quan ensenyem comunicació, no?, expliquem a la gent, posa't davant del mirall i aquell discurs, aquells 2 minuts, aquells 5 que hagis de parlar, et mires tu i assages, i llavors veuràs el ritme que fas, el ritme que tens, la cara que hi poses, on tens problemes.
Una cosa molt interessant, Sílvia. Tothom, però tots els meus alumnes i clients, els aprenents, el que me diuen el mateix, quan les dic que els han de gravar en vídeo... Tothom diu el mateix. No m'agrada.
Ah, no?
No m'agrada a mi mateix parlar en anglès en el vídeo. I dic, i no seria important que t'agradessis?
No? És que això dels subjuntius
complicat. M'has d'ajudar amb el català, ja ho saps. Però aquesta idea de que no m'agrada a mi parlar en anglès s'ha de canviar, perquè precisament l'anglès és un idioma, i si no t'agrada a ti mateix parlar l'idioma, ningú li agradaràs.
Ningú li agradaràs, però en realitat, insisteixo en aquesta idea, quan ensenyem a parlar, no és que no s'agradin parlant en anglès, la frase és més curta, és que no s'agraden. Mm. Punt. Llavors, primer s'ha de fer com les paus amb la pròpia imatge, no? Jo dic alguna cosa com, clar, i et veus unes arruguetes aquí i allà, i fas mala cara i et veus gran. Però fa 10 anys, diríem, ja ho deies, això, i en canvi, quan ara mires les fotos de fa 10 anys, dius, oi, que bé que estava. Doncs hauries d'anar amb aquesta idea, amb fer les paus amb la teva imatge a la televisió. Mira que me'n vaig a una xarxa social.
I'm your AI English tutor. With me, you can practice anytime, anywhere, just like you would with a real person. I'll chat with you, give you instant feedback.
Barnaby Griffiths, escolta, tinc aquesta senyora que em surt per Instagram i em diu que m'ajudarà i que ja no necessitarem una persona humana. Jo admeto que em continuen agradant més les persones humanes, però en realitat això funciona? Funciona aquesta manera que diu, et corregiré com pronuncies, corregiré la sintaxi? Funciona com un tutor, una tutora?
La veritat és que cada vegada més, sí.
Sí, funciona?
I va millorant, evidentment. Per tant, com a sers humans, nosaltres, què podem fer que realment ajuda a un alumne, a un aprenent d'un idioma? I per això jo he decidit, per això vaig decidir en aquell temps que el coaching és precisament el que podem fer nosaltres i que no poden fer les màquines, els robots, no poden fer això. Sí que poden escoltar-te i corregir-te i poden dir-te com hauries de fer les coses o dir les coses, però no poden mirar-te als ulls i saber què t'està impedint comunicar-te bé. No poden mirar dins de ti i dir, mira, aquí veig que no estàs
còmode,
no
capaç.
Estàs còmode, exacte. No, hi ha una cosa que no... Per què no te surt ara mateix? Què bloqueja ara? I això ve del coaching, no? La idea de creences limitants, també, que és una cosa que es pot superar.
Sí.
Aquesta idea de superar conflictes, problemes en la comunicació... No, mai he conegut a ningú, Sílvia, que me diu des del principi, jo parlo bé l'anglès i m'agrada parlar-ho i estic bé parlant. No, no, tothom té alguna mania o el que sigui.
Una mancança, una por.
I clar, el coaching, hi ha dues coses. Hi ha una cosa que es diu language coaching, que veig ara molt en línia, en les xarxes socials, que me sembla a mi és superar aquests pors, no?
Depèn
d'un altre idioma. Jo ho porto a un pas més, perquè la meva història ve del llenguatge, de l'ensenyança de llenguatges. Per tant, jo combino l'ensenyança bona de l'anglès, és a dir, totes les coses efectives en l'ensenyança, una combinació d'això amb el coaching. O sigui, és una combinació de les dues coses.
Molt bé, avui parlem amb el Barnaby Griffiths, que ja veieu que és English Coach, columnista del Catalonia Today, on parla de totes les coses del món que l'envolten, i ens ha triat també diverses cançons.
The finest horse I've ever seen.
Standing 16. Que porta de record, no? Això és Irlanda, no? Diríem, què et porta de...
Ostres, ara m'he de controlar les emocions, gestionar una mica les emocions. És que aquesta cançó ve de la... És el folk, no? Irlandès, i la meva mare era cantant de folk irlandès en els anys 60, i jo de petit... Tota la música que vaig sentir creixent a Manchester era música folk o irlandès o anglès o americà, uns molt coneguts com, per exemple, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, James Taylor, tots aquests, però també molt de música irlandesa i aquesta melancolia
sí.
que se nota en aquesta cançó molt, sí. molt forta, que és... aquesta cançó va de comiat.
Uh-huh.
Va de dir adeu. Uf, costa parlar d'això, però és molt emocionant, per mi és molt emotiu.
Sí?
I és una cançó molt bonica, però molt i molt trista. Sílvia, passem a una altra cançó, sisplau.
Passem a una altra cançó.
Been loving you a long time.
I tornem a ser entre el folk i el punk, no? Aquí
sí, això, exactament, molt bé, molt bé. És irlandès també, però és un dels grups, dels meus favorits grups quan era jove. Es diuen The Pogues, i el cantant era Shane McGowan, que és el primer dels poetes de què parlarem avui, perquè hi ha
diverses
poetes. És poeta.
Sí, és poeta, sí.
Era. Va morir fa poc, Shane McGowan, i la seva lírica, la seva lletra, és pura poesia. I aquesta cançó parla d'amistat, parla de nostàlgia, l'amor i el pas de temps. És profundament humana. I és molt honesta, i és molt irlandès, i és un amic, no és tan trist com l'altre, però és...
Però t'emociones, eh?
Molt, sí.
T'emociones
sí.
molt, eh?
Hi ha molta emoció aquí.
Però més que el Chelsea, eh?
Més que el Chelsea, sí. And I stepped into your
arms. Avui parlem amb en Barney Griffiths aquí al divan, que també ens ha triat aquesta banda d'Austràlia.
Black market man, I had to be at
que ens sap parlar molt bé de la vida quotidiana a Vietnam, no? Penso que parla també en aquesta cançó.
Saps on sóc ara?
On ets?
Això me porta directament al Japó,
sí?
A l'any 92, perquè havia passat uns mesos a Austràlia.
Sí.
I aquesta cançó és gairebé un himne en Austràlia. És un grup que es diu Cold Chisel, que són uns déus del rock dels anys 70 a l'Austràlia. I aquesta cançó la vaig sentir cada setmana en un pub de Sydney i ho vaig aprendre a tocar en la guitarra.
Sí.
I al Japó jo vaig tocar en bars en Japó aquesta cançó, moltes cançons, però aquesta. I tinc aquest record molt bo d'australians en un bar en Japó, en Osaka,
sí,
mirant-me, tocant aquesta cançó i dient, però tu no ets anglès?
Sí.
I clar, això pot ser una mostra de la meva vida. Un anglès tocant la guitarra, una cançó australiana en un bar de Japó.
Clar.
Una més barreja de cultures.
És una barreja, no? Sí. Perquè t'hem situat a Manchester, no? Però que després ja han dit que tu has viatjat i viscut a molts llocs, no?
Sí.
On has estat i viscut?
Jo he viscut 3 anys a Alemanya.
Sí.
He passat quasi un any als Estats Units, quasi un any a Austràlia, 2 anys al Japó, 8 mesos a Tailàndia, 3 mesos a Indonèsia. O sigui que de jove vaig viatjar molt.
Necessitem un Excel.
Sí.
Saps?
I un mapa.
Un mapa. I per què voltaves tant i vivies, deien, no només de viatge i de turista, eh?
No, exactament. Jo era viatger, no turista. I en qualsevol moment que vaig tenir contacte amb turistes, em vaig marxar corregents, perquè el turisme és una altra cosa. Jo volia sempre sentir aquestes cultures i parlar amb la gent. Jo vaig passar 2 nits en una cabanya en un, com es diu, un poble d'Indonèsia amb una família. Ells no parlaven anglès, jo no parlava indonèsia, i estàvem molt mal decantats, tocant cançons junts i simplement compartint coses.
Clar, amb la música.
Me van convidar a casa seva, però sense parlar en anglès.
Sí, clar, però vas trobar amb la música, amb la... tan a prop, no? Diríem, el món dels afectes.
El somriure.
El somriure.
Jo estava sol en un autobús i tothom somriu a Indonèsia, o fins en aquella època, almenys, no sé, es fa molt de temps, però vaig tenir moltes amistats a través de viatjar sol.
Viatjava sol,
sí.
Que és més difícil, no? No et feia por, gens?
És molt més interessant.
Per què? Veure què té de positiu.
Perquè la gent que coneixes cada dia, és que no pares de conèixer gent.
No pares, clar, perquè per parlar amb algú has de parlar amb algú d'allà.
I si estàs amb una altra persona, aquesta persona, vulgui o no, té els seus límits, obstacles, maneres de veure el món que tu no tens, per exemple, però també és un obstacle per a les altres persones a apropar-se a tu. Si estàs sol, la gent s'apropa i te parla i diu, què fas aquí? Jo estava en Indonèsia, l'únic blanc, que és en isles del Timor, saps? Timor?
Sí, sí.
No es pot entrar en el oest, no? Però no en l'est.
Però
estava al oest, Timor, i vaig viatjar del oest de Timor, que és l'isla més a l'est d'Indonèsia que pots anar, crec, fins a Sumatra, que és l'autocostat, i va trigar mesos en fer-ho i estava sol. I me va encantar fer-ho, això.
I també ens ha triat aquesta peça, potser més coneguda, eh?
Déu-n'hi-do. I'm
clear focused all around most of the time. Ha vingut en Bob Dylan en el teu divan. Però a veure, aquesta ruptura amorosa d'en Bob Dylan aquí que explica també, la té superada o no la té superada? En quin punt estem, Barney?
Déu-n'hi-do les cançons que he portat. Per emocionar-me.
Què?
És que Dylan per mi és el maestro de tots. És l'artista favorit que tinc de tota la vida. Podria haver portat milers de cançons de Dylan i moltes molt conegudes. No sé si és molt coneguda aquesta. Per mi m'encanta. I ve del disc Oh Mercy, que va fer als anys 80, al final dels 80, que quan va fer com una tornada a fer unes cançons molt i molt complicades i molt d'èxit, molt estimades per la gent. I aquesta cançó, precisament, és un cançó molt subtil, però de l'autoengany.
Clar, per això t'ho deia, té superada o no la ruptura amorosa.
I el que no diu és gairebé més del que diu en aquesta
cançó. És més important del que diu.
I tu te quedes, si tu quedes al final, most of the time, està bé, no? Està bé, most of the time. I tu te quedes amb la pregunta, i la resta del temps?
La majoria estàs bé. I aquell, el que hi cap en aquella part petita, no?
Sí.
La que està molt malament. I què et recorda, aquesta cançó? Quan la vas descobrir?
Això en la universitat, de fet.
A la universitat?
Sí, quan estava a la universitat va sortir aquest disc i jo estava ja enamorat de Dylan.
Mm.
Aquest disc em va obrir els ulls a un nou Dylan, perquè era completament distinct. Perquè jo, el Dylan que conec i que m'encanta és dels anys 60, principis dels 60, o sigui, mitjans dels 60.
Mm-hmm.
Highway 61, Revisited, Blonde on Blonde, aquests discs molt coneguts. I durant 20 anys va fer coses... Bueno, el 75 va tenir un altre disc de molt d'èxit, que es deia Desire, que m'encanta. Però hi ha molt poca cosa entre el 70 i 89. I de cop i volta treu aquest disc i jo vaig flipar.
Perquè t'hem situat com que el teu pare era duaner, la teva mare, que has dit que havia cantat també, no?, folk, però la teva mare feia de mestra, no?, la teva mare?
Sí, de discapacitats.
De persones, molt bé. I quin record tens d'aquells primers anys de vida de Manchester, tot això?
Oh, els meus records de petit no són gaire bons. És que els meus pares estaven molt en conflicte i es van separar quan tenia 4 anys. I de fet, els primers anys vaig viure al sud d'Anglaterra amb el pare i la mare, i després la meva mare ens va portar a Manchester un altre cop per viure sols amb ella. I va ser molt complicat, molt difícil. La meva mare va tenir dificultats en la vida, diguéssim, i el meu germà no va reaccionar molt bé, jo tampoc, i va ser difícil, la infància.
I quan parles de la universitat, no?, de Bob Dylan i la universitat, parles de Manchester o ja parles d'aquí? De què? Com va ser que anessis a la universitat a estudiar?
Doncs jo vaig acabar l'escola en Manchester i vaig tenir la gran sort d'anar a una de les millors escoles del nord-oest d'Anglaterra. En aquella època encara hi havia escoles que es deien grammar schools.
Grammar schools.
Grammar schools. I grammar schools s'ha d'aprovar un examen,
sí,
als 11 anys. Quan tens 11 anys, fes un examen i si aproves, els primers 10% van al grammar school i la resta van al que es deia comprehensive school. I per sort, jo vaig aprovar l'examen, bueno, per sort. Eren escoles molt estrictes, només nens, no havia barreja de nens i nenes.
Mm-hmm.
O sigui, socialment crec que no me va formar gens, però acadèmicament me va donar una formació fantàstica. I, per tant, després vaig poder anar a la universitat.
Avui hem dit que vas venir una vegada com de passada per Barcelona, no? Vas passar per Barcelona?
Sí, jo, el tercer any del meu grau,
sí?
El meu grau era en alemany i màrqueting, curiosament.
Alemany i màrqueting, vas estudiar?
Sí, i el màrqueting és l'última cosa que vull fer en la meva vida, però tinc un grau en màrqueting en alemany. I quan fas un idioma en la universitat, el tercer any de 4 vas a viure en aquell país durant un any. I jo vaig estar 6 mesos en Audi, el de cotxes.
Mm-hmm.
Vaig fer un practicum, unes pràctiques amb Audi, i vaig fer 6 mesos a la universitat de Regensburg, que és quasi en la Txèquia. Però el meu amic va viure, també va fer el mateix curs, i ell vivia en Düsseldorf i em va dir, tinc un cotxe, perquè no en l'estiu, perquè no anem a Portugal, on el meu pare té un pis, i vam conduir des de Düsseldorf a Portugal, al sud de Portugal, i vam passar per Barcelona. I és la primera vegada que vaig entrar en Barcelona, i encara me'n recordo perfectament entrar en Barcelona al cotxe i m'ha deixat boca aberta la sensació, no només la sensació que vivia de llibertat, una cosa, mm-hmm, que no havia sentit. Només havia viscut a Anglaterra i a Alemanya en aquella època. I hi havia una cosa completament nova per mi, un aire de llibertat, però també la bellesa, simplement la bellesa. De...
Quins anys era això?
Quins 89, 88, 89, abans dels Olímpics.
Era quan ja se sabia que Barcelona seria la ciutat que organitzaria els Jocs Olímpics, sí. Que això es va saber, sembla que era el 86, que ho dic de memòria, i abans del 92 amb la ciutat, amb efervescència, perquè s'havia de transformar, a més, per estar a punt per als Jocs Olímpics. En aquell moment hi vas dir, aquí tornaré.
Jo no tenia cap dubte que havia de viure aquí. I vaig tornar al 95, o sigui, 5 o 6 anys després. Després de viatjar pel món, jo sempre tenia el cap, quan estava en Japó, vivint allà, pensant, he de tornar a Barcelona, he de tornar a Barcelona. Quan vaig a Europa, quan torno a Europa, aniré a viure a Barcelona. Però quan vaig tornar a Europa i vaig anar a Anglaterra a saludar la família i estar una mica en el meu país... Tothom em deia el mateix, que a Barcelona no es pot treballar, no hi ha feina per professors d'anglès.
Clar.
Que està allà a tope. Imagina't, això era el 92.
Sí.
Imagina't avui en dia. Quants hi ha avui en dia de professors d'anglès?
Molts.
En aquella època me deien que no hi ha feines, no hi ha treball a Barcelona. Però, com sempre, jo sóc molt persistent en la vida i tenia una meta i no vaig deixar i vaig trobar feina aquí i vaig començar a treballar.
Perquè, a més, ho dèiem, d'articulista, a més has moderat i presentat programes a la televisió del Punt Avui, no? Diríem articulista al Catalonia Today, que és, no, això no és, però en anglès, sempre en anglès.
Sí, és que el Punt Avui, Catalonia Today, a través del Punt Avui, ha tingut una hora cada dia en la televisió en anglès. Cada dia una hora. I me van preguntar a mi, tens alguna idea per un programa per fer en el canal que tenim nou? Em sembla que el 2010, 2012 pot ser, no sé. I jo vaig fer, no sé, 5 o 6 idees, li vaig escriure, mira, puc fer això, això, això. La primera idea era parlar del Barça, parlar del futbol. I me van dir directament, perfecte.
Perfecte.
Però tens gent per parlar del futbol? I dic, home, jo només conec gent del futbol aquí a Barcelona. Tinc 200 guiris aquí.
200 guiris, fa molta gràcia que tu parlis parlar. De guiris, I Girona, com va arribar a Girona a la teva vida?
Doncs la meva dona era de Girona. Jo li vaig conèixer aquí, a Barcelona, i parlant en castellà, perquè vam treballar els dos junts en una escola d'idiomes. Ens van conèixer aquí a Barcelona, però era de Girona, ella, i vam tenir un fill, ens vam casar, vam tenir un fill, el 2002, i el fill, ho vam passar molt malament amb el fill, simplement perquè tenia problemes de salut, i aquí no es van resoldre aquests problemes de salut, i vam decidir, hem d'anar a un lloc on tenim una mica de recolzament.
Sí.
I pensàvem, bueno, a Anglaterra no podem anar-hi i tampoc, la meva família tampoc és gaire present. Per tant, anem a Girona, on els avis, els
pares
de la teva d'ella,
no? Sí.
Poden ajudar-nos. I va ser la decisió més acertada de nostres vides. Vam anar a Girona. Jo li vaig dir, només 5 anys, Només 5 anys, perquè... Girona, jo sóc del món i sóc de grans ciutats.
Món. Ja ho entenc.
Girona
ja.
No és precisament el lloc més gran del món.
No.
He de dir que és el millor lloc per tenir fills petits, això sí.
Perquè té una dimensió...
És molt familiar.
Clar, que pots controlar.
I és un poble. És veritat el que es diu de Girona. És un poble encara. Sembla ciutat i té un catedral i suposo per això es diu ciutat, però és un poble. I la gent és de poble. I això té les seves avantatges i desavantatges, però...
Avui he vingut amb Bernabé Griffiths aquí al Divan.
Escolteu el Divan amb Sílvia Coppolo els diumenges de 9 a 10 de la nit per l'FM. O per l'app de Catalunya Ràdio, el canal exclusiu digital, els dies que no som a la freqüència modulada.
Toques algun instrument?
No, la guitarra.
La guitarra, però sí. T'agrada aquesta aquí, sí. Aquest Tumbling dels Rolling Stones. Aquí tenim un jugador compulsiu, no?, que viu al límit.
Sí, i m'encanta. Això és una part petita meva, però és una part meva, l'he de reconèixer. Tots els meus avis, tots dos, i el meu pare eren gambles.
Jugadors?
Jugadors amb diners, sí. anaven a jugar a cartes. Jo encara vaig al casino a vegades a jugar.
I que jugues gaires diners?
No, no gaires, però jugo.
És que ets més català.
Però vaig guanyar un torneig, l'any passat.
Sí?
Sí, sí, vaig guanyar un torneig. Tinc un trofeu del casino de Barcelona, de pòquer, per guanyar...
De pòquer?
Sí, sí, però és una part petita meva.
De la teva vida.
Sí, però és una cosa que m'atrau i... I The Rolling Stones, per mi, és un altre grup de tota la vida que m'encanta, el rock de Rolling Stones, però aquesta cançó, precisament, parla de risc i d'obrir-se al canvi i coses molt, molt diferents que la normalitat, no? I això és el que m'agrada dels Rolling Stones, no són normals. Encara que ara, avui en dia són normals, no, mai han sigut normals.
Clar, ara són uns clàssics, però...
Sí, sí, diria... són clàssics, però no són normals.
No, no són normals, no estan en la majoria, no? La normalitat com la mitjana de la majoria.
Si mires la vida de Keith Richards, el guitarrista, sí. és viu a tope i viu sempre al
límit, no?
Al límit. M'encanta aquesta idea, i no puc viure així, però m'encanta una petita part meva, sí.
Perquè és que tu ets del món.
Sí.
Has viscut a molts països. T'agrada viatjar sol, no? Ets el primer Britland que coneixem. Molt, molt, molt normal, no, eh?
No. I no m'agrada el normal. I tampoc crec que existeix el normal, però us fem servir molt aquesta paraula. Però la normalitat... La idea de normalitat no m'agrada, tampoc.
Fas una cara d'avorrit només de pensar-ho. I aquesta altra... Hem arrencat justament amb aquesta cançó. Per què ens l'has triada, Barney Griffiths?
Aquesta, bàsicament, per John Lennon, que jo tinc un quadre molt gran de John Lennon al meu país.
Pòster, diem aquí.
No, és un quadre. És una pintura, sí.
Molt bé, un quadre.
D'un artista local, de fet. Es diu Xavier Pla, em sembla. Però John Lennon, per mi, el que m'agradava de John Lennon és que sabia parlar i cantar de coses molt i molt dures amb un somriure en la cara. I com els Beatles eren, no? Els Beatles eren tan divertits, però al mateix temps parlaven de coses molt importants i molt pesats i molt difícils de digerir, no? I aquesta cançó, precisament, és de la vulnerabilitat.
Vulnerabilitat, sí.
I ho canten com si no fos res. I és molt alegre, aquesta cançó.
Sí, el ritme ho és.
Però si escoltes les lletres, la lletra és molt i molt potent. La emoció.
I aquí, a Barcelona, et trobes amb, no sé, amb altres britànics, amb altra gent del món, amb expats, tot això ho fas?
Sí, sí, sí. A través de la música, a través de les escoles d'idiomes, on faig formació a vegades, a moltes escoles, però també jugant a golf.
No,
no t'he comentat, però hi ha un grup molt gran de golf aquí, de guiris, de tot el món. Dic guiris perquè són realment del nord d'Europa.
Sí, sí, però esclar, guiris és...
és una paraula una mica...
Divertida, no? Diríem que ho digui un anglès, sona còmic, no? Perquè tu vas ser...
Ho estic apropiant, eh?
T'estàs apropiant,
sí,
ja de l'ànima catalana.
Com a guiri l'estic apropiant, sí.
Perquè vas ser com, no sé si mànager, coordinador... Era un equip de què? De voleibol?
Ah, sí, això a Austràlia.
Això a Austràlia, eh?
Quan vaig anar a Austràlia amb 21 anys, després de la universitat, vaig trobar una feina com a coordinador de voleibol platja. I és el millor feina que he fet a la meva vida. Imagina't aquesta feina, és increïble.
Feina. I com expliques a Catalunya a algú que arribi ara, no? A un guiri que dius tu, no? Un estranger, una persona estrangera. Què li dius de Catalunya?
Bueno, la primera cosa que s'ha de dir és que és complicat. És molt i molt complicat. La societat aquí complicada. La situació política... La situació històrica, cultural, el fet de que es parla tres idiomes en una frase, a vegades sents dos o tres idiomes dins la mateixa frase, això
confon molt. Català, castellà, anglès, no?
Castellà, català, anglès. És, a vegades sents tots tres en una frase. És molt, això no és normal en altres països. I aquí és normal. I aquí la gent sap parlar tranquil·lament, entre cultures i idiomes. Però hi ha un problema, Sílvia. El problema és que els de fora no entenen això. I moltes vegades se senten una mica exclosos per això. I jo tinc un missatge per vosaltres.
A veure, missatge d'en Barnaby Griffiths.
Però no sé si els catalans volen sentir el meu missatge
el
o no. Però com a professional dels idiomes i de les llengües, una cosa que aquí es podria canviar fàcilment, molt fàcilment, i ajudaria molt a l'imatge dels catalans. Clar, estem en Catalunya, no tenen que millorar la seva imatge, però si volen que la gent de fora venen aquí i se senten una mica més oberts, és no parlar català quan hi ha gent que no entén català. Parlar català entre els catalans, evidentment, és normal i perfecte i no hi ha problema. I parlar amb mi també. Però quan hi ha gent present que no parla català, se senten exclosos.
Parles dels anglesos?
De tothom. No, conec molta gent de fora que es queixen d'això.
Que es queixen de fora, vols dir estrangers?
Sí, americans, alemans, holandesos...
Perquè, en canvi, aquí es passen al castellà immediatament.
Sí, sí.
Amb algú que entén el català.
No, es passa al castellà, per exemple. I la gent fa l'esforç de parlar castellà i anglès amb la gent. Però... us dic una cosa, que jo crec que no s'ha de compte, no és intencionat,
eh?
Que va, no, jo entenc això. I a més, jo estic al mig, jo entenc català, però quan hi ha un grup de persones i estan parlant castellà o anglès i de fet es parla català, jo entenc el que estan dient, però els altres es frustren i pensen que és una mica d'ignorància, una mica d'exclusivitat, i això es podria canviar tranquil·lament.
I com explica les relacions entre Catalunya i els governs espanyols als teus amics estrangers?
Amb dificultat. És que no, ningú vol sentir això. No he conegut cap estranger que vulgui saber de la independència de Catalunya. I jo m'he ficat dins d'aquest moviment durant molt de temps, i el que vull dir és que ho conec, parlo d'això, estic a favor de la independència de Catalunya, però a l'explicar els fets a la gent de fora, no se creuen. I només diuen el mateix, és que s'ha de donar els diners on a altra gent d'Espanya, si necessiten diners, i aquí es fa molts diners. I no entenen tot el problema d'invasió, la falta d'invasió en aquest país.
D'inversió, sí.
A Catalunya, els diners que van a Madrid i no tornen. Expliques això i ningú vol, ni volen escoltar-ho. O sigui, és molt complicat. Però és una altra cosa que els catalans podrien fer, en anglès, en altres idiomes, però... s'ha de fer d'una manera diferent, crec, perquè no ha funcionat. El que s'ha fet fins ara no ha tingut èxit, no? Estem d'acord amb això?
Avui ha vingut el Barnaby Griffiths i ens ha triat també unes pel·lícules.
Who you call?
I'm gonna put their asses, sons of bitches.
You actually believe they're gonna take anything you have to say?
Estem veient aquí a la ràdio al divan Crash, de Paul Haggis, que és del 2004, un conjunt d'històries diferents que s'entrecreuen amb l'element comú del racisme i Los Angeles de fons. Per què ens l'has triat, aquesta pel·lícula?
Principalment perquè no hi ha gent bona i dolenta, sinó tot home en la pel·lícula té un espai dolent i un espai de bo. I es va barrejant això. I m'encanta la idea de que no hi ha bons i dolents, sinó simplement hi ha situacions i la gent reacciona d'una manera o una altra segons el que les ha passat en la vida. I m'encanta aquesta idea, tothom és complex i conflictes no venen de la maldat, sinó venen de la falta de comprensió. I aquesta idea de comprensió és el que m'atrau a mi, que la gent pensem que tenim comprensió dels altres. I la meva experiència no és així.
No hi ha prou empatia de posar-se en el lloc de l'altre, no?
I hem de saber comunicar-nos millor.
Com ho dius, allò, no? Perquè estem wired, no? Estem fets de la pasta que estem fets.
Sí, wired, vols dir. Wired, sí. Yeah. Bueno, els seres humans som com som, no? Però jo crec que podem fer l'esforç d'entendre'ns millor i de comunicar-nos millor, perquè hi ha molt de prejudici. Aquests prejudicis només es poden superar amb comunicació bona, clara, oberta. I, bueno, jo crec que aquesta pel·lícula mostra això.
Estem cablejats, diríem, d'alguna manera. I anem a una altra pel·li?
Let me ask you a question. You never really remember the beginning of a dream, do you?
Aquest inserció en aquest origen de Christopher Nolan, pel·lícula del 2010 de ciència-ficció. Un lloc en un món on la gent pot entrar en els somnis dels altres. T'imagines entrar en els somnis dels altres?
El que m'agrada, Sílvia, és la idea de que hi ha mons dins de mons i que la nostra percepció, ens podem fiar de la nostra percepció de la realitat. Què és la realitat?
La realitat no és la nostra percepció. La percepció hi ha des de la nostra genètica, la nostra experiència, el context, el moment vital, tot això.
Mira, tu saps molt millor que jo, no. Psicòloga que ets.
Clar, no, et pots fiar fins a un cert punt.
Però aquesta pel·lícula juga amb la realitat, i és el que m'encanta. Juga amb la realitat i és molt complexa, emocional. Juga amb records, emocions, idees, i el fet que es pot modelar la realitat segons la teva percepció. I això és molt Christopher Nolan, que m'encanta com a director i escriptor, m'encanta. Hi ha una altra pel·lícula que no he mencionat, no sé si la seva primera pel·lícula, que es diu Memento.
Ah, sí, aquesta l'hem vista molt.
Oh.
Aquesta és molt brutal, eh?
És l'única pel·lícula, crec, que va des del final al principi.
Costa molt entendre,
sí,
la seqüència, molt difícil
seguir,
cronològica, sí.
Però és tan intel·ligent i tan interessant la seva manera de construir aquesta realitat. I Christopher Nolan, no, tinc molt respecte per ell com a director, i aquesta pel·lícula Inception, bueno, l'he vist diverses vegades i m'ha encantat.
I també ens ha triat diversos llibres. La figura encorvada de mi madre, sumergida hasta la cintura en la hierba y atrapada allí como un trozo de lana de oveja, fue lo último que vi de mi casa cuando la dejé para descubrir el mundo. Mi madre estaba allí parada en lo alto del talud, viéndome marchar, silenciosa, vieja y doblada. Una mano nudosa y enrojecida alzada en ademán de despedida o de bendición, sin preguntarme siquiera por qué me iba. En la curva del camino volví a mirar atrás y vi morir tras ella la luz dorada. Luego doblé la curva, pasé la escuela del pueblo y cerré esa parte de mi vida para siempre. En castellà, cuando partí una mañana de verano, de Lori Lee, As I Walked Out on Midsummer Morning, aquest llibre de memòries d'aquest escriptor britànic, que és l'obra central d'una trilogia. I per què t'agrada?
M'agrada perquè parla d'un jove que descobreix el món i acaba implicant-se en la història del món. Però més que res és perquè la manera que té d'escriure és un poeta. I aquesta és una novel·la, però l'escriu d'una una prosa, no? Es diu una prosa...
Sí, prosa poètica.
Tan lírica, molt humana, les seves descripcions, però... El que m'encanta és que és un jove que es marxa i va descobrir el món. I acaba a Espanya. És que va a Espanya des d'Anglaterra, un barco. Em sembla que arriba a Santander, i de Santander passa a peu al sud d'Espanya. I és els anys 30, just abans de la Guerra Civil. I comença la Guerra Civil just quan arriba a Andalusia, i li treuen d'allà i li porten a Anglaterra un altre cop. I ell decideix, ell mateix, he de tornar i he de lluitar amb els republicans. I tornar a Espanya, perdó.
Som-hi. Un edifici quadrat, gris, de 34 pisos només. Damunt la porta principal, les paraules Centre d'Incubació i Condicionament de Londres Central. I en un escut, la divisa de l'Estat Mundial. Comunitat, identitat, estabilitat. L'enorme sala de la planta baixa estava orientada de cara al nord. Freda, tot i l'estiu que regnava a l'exterior i la calor tropical de la sala, una calor feble, crua, entrava per les finestres, cercant àvidament alguna figura amortallada, alguna pàl·lida forma d'acadèmica pell de gallina. Però només trobava el vidre...
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
I som en un món que suposadament era feliç, d'Aldous Huxley, perquè ens l'has escollida.
Curiosament, també dels anys 30, igual que Lori Lee també, però aquest llibre, quan ho vaig llegir de jove, me va impactar molt, precisament per això, perquè la idea de societats, una societat aparentment feliç, però realment profundament controlada, i amb el llenguatge, el condicionament, el consum, serveixen només per limitar el pensament crític. I aquesta idea de limitar la gent sense violència, és reprimir la gent sense violència, m'ha impactat molt aquesta idea. I precisament després d'això va escriure l'altre costat de la moneda, que és l'isla, The Island, on és el contrari, és la cara oposada a la societat utòpica de consciència, d'educació integral, la responsabilitat emocional, tot, i és un contrast increïble que fa Aldous Huxley en els dos llibres i ens mostra dos tipus de societat molt i molt diferents i ens fa pensar, ens fa reflexionar sobre la consciència. I això és una cosa per mi molt important, aquesta idea de pensament i consciència.
Som a l'últim minut, Barney Griffiths. I ara tu ets qui vols ser? És l'última.
Quant de temps tinc? Un minut.
No.
Jo estic arribant. Jo crec que tothom estem intentant arribar. La vida, per mi, és aprenentatge. I jo crec que al final de la vida arribes allà i dius, bueno, què he après? I ja estic preparat per la propera vida.
La següent vida. Creus que hi ha una altra vida?
M'agradaria pensar-ho, però no sé.
I algú que miri qui ha estat en Barnabé Griffiths d'aquí 100 anys, en una definició de només una línia, què creus que hauria de dir?
Una persona molt curiosa pel món que li importava molt la consciència i com la gent es va relacionar-se a través de la comunicació.
Hem vist que en Barney Griffiths és un ciutadà del món que parla diversos idiomes, que mira d'entendre les cultures, que pensa que ens hem de saber posar les sabates de l'altre amb empatia, però que anem una mica justos, que té un esperit crític i que li agrada de vegades arribar als límits per poder ser realment i descobrir-nos sobre qui realment som. Em vaig amb aquests llibres, eh?
Language,
aquest és Communication, Coaching... Oh, gràcies!
Aquest no. Aquest és prova.
Torna quan vulguis.
Aquest és prova.
És una prova, eh?
Una prova. L'estic editant.
L'estàs editant, eh? Josep Lluís Santissó, el so i les gravacions amb Albert Castellví a la coordinació, amb Xavier Vila aquí documentant, Sílvia Coppola aprenent-ne cada dia una miqueta. Gràcies, som al divan!
El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. And I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was whistling all its charms. I sang you all my sorrows. You told me all your joys. Whatever happened to that old song? To all those little girls and boys. Now the sun is nearly over. We may never find out what it means, but there's a lot I hope for me, and you're the measure of my dreams, the measure of my dreams. In the morning, the ginger lady by my bed,
a cloak of silence. I'd hear you talking in my head. I'm not singing for the future. I'm not dreaming of the past. I'm not talking of the first time. I never think about the last. Now the song is nearly over. We may never find out what it means. Still there's a lot of hope for me. You're the measure of my dreams. The measure of my dreams.
There were no